alma di. Informació, reflexió i entreteniment. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel.
Avui hi ha moltes ganes de conèixer la nostra convidada. Ja dic que és convidada.
Oh, ja ens hem avançat.
Mica d'espoiler, no passa res. A veure.
A veure, avui amb el dia brillant que fa, amb aquest sol, que amb els cels així molt clars, tenim una persona especial, com sempre, però una persona que jo diria que amb la seva veu és capaç d'acostar-nos a sensibilitats, a sensacions molt diverses i molt maques. O sigui, la seva veu jo penso que és un dels motius de l'alegria de viure, no? I és una persona, com deia el Simon i Garfunkel en una de les seves cançons, és una persona per escoltar-la, no solament sentir-la, no? Una persona molt especial.
Molt especial, jo abans ho deia, és la nostra diva sabadellenca, però primer ens posem en situació. Hem de dir que en setmanes anteriors li vam demanar a la Mireia Gubianes que ens recomanés algú de qui poder conèixer la seva alegria de viure, i aquesta va ser la seva resposta.
Ai, mira, podria recomanar la Maria Hinojosa, cantant d'òpera meravellosa de Sabadell, que està fent una carrera a nivell internacional impressionant, i ella segueix vivint a Sabadell, no com jo, que m'he escapat.
Doncs hem de dir Maria Hinojosa, cantant d'òpera, que està fent carrera impressionant, com ens deia la Mireia Gubianes. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Explica'ns, ja ho sabem, però on vas néixer?
A Sabadell.
Sabadell, no, amb l'ell.
Sí.
A on?
A quin hospital?
Doncs a l'Hospital Taulí. Sí.
I on vas créixer? On vas passar els primers anys de la teva vida?
Sempre aquí, a Sabadell.
A quin barri?
No m'he mogut. Doncs en principi, primer vam estar, és veritat, a Barberà del Vallès, llavors vam passar a Can Rull, i ara estem a prop de la Creu Alta.
Germanes...
Una germana, la Lucía.
Més gran, més petita?
Més petita, un any i mig.
O sigui que feies tu una miqueta de... Quan éreu petites...
No, al revés. Ella sempre ha sigut la
més responsable.
Sí. Sempre ha sigut ella, que tenia més caràcter, més personalitat, i sempre ha anat per davant.
I els pares a què es dedicaven?
Doncs la meva mare treballava amb el meu pare, llavors es va cuidar de nosaltres, i el meu pare ha fet una mica de tot, des de dissenyador gràfic... Ara està fent d'enginyer, inventor, vull dir, sempre...
Una cosa variada, no?
Sí, una cosa oberta.
I a quin col·le, a quina escola vas anar?
Doncs vaig anar al Can Rull, a l'institut, allà, al col·legi, que ara em sembla que es diu IES Sabadell, i ja està, allà vaig acabar. Llavors, quan ja es va complicar els estudis al conservatori, que ja estava tot el dia al conservatori, llavors a l'institut ho anava passant malament, i llavors vam anar canviant d'institut a veure
si...
Sí,
no eres bon estudiant o...?
És que no tenia temps per estudiar. Sortia del col·legi i me n'anava al conservatori. Llavors el conservatori agafava tota la dimensió, diguem, dels estudis. L'altre era com... Però bueno, al final el que anàvem buscant era allò que es va instaurar, que era el batxillerat artístic.
Ah, exacte,
el batxillerat. I jo també, doncs, era la primera generació també en allò, de la LOCSE, tot, i llavors, doncs...
És que la Maria ha sigut molt primerenca en moltes coses, eh?
Anirem perquè, dient, clar, jo tinc curiositat, quan vas començar al conservatori de Sabadell?
Als 8 anys.
I això com va ser, tan petita, que vas començar, doncs, a anar-hi?
Doncs... sembla que em passava el dia cantant. Cantava la sintonia del telediari, tots els anuncis, qualsevol cop que sonava jo el cantava, amb l'afinació, estava tot el dia cantant i llavors els professors em deien que parés. Clar, jo estava presentant un treball i estava ballant i cantant.
O sigui, ho portaves dins, però hi havia algú més de la família o no? O això et va sortir de dins?
No, em va sortir de dins.
Els pares, algun familiar, res.
Tot el dia hi havia música a casa, la ràdio posada... I al cotxe, el primer que fèiem era encendre la ràdio, posar la cinta de casset i al final, mira això.
I això et marca, evidentment, i clar, i que a més suposo que ja tenies un potencial i que apuntaves maneres, no? Perquè potser si el Josep i jo cantéssim,
imagina't.
No crec que ens haguessin apuntat al conservatori amb les nostres...
Home, no? Ara podríem dir això, si recordes alguna tonada d'aquestes del telediari, no? Un
atracament. Recordo, però...
Però és curiós, no?, que no, sense cap antecedent familiar ni cap... I això era molt comú, que abans a les cases s'escoltava molt la ràdio.
Sí,
es tenia sempre la ràdio posada.
I ara encara, que sembla que és el mitjà que sempre morirà i no morirà mai.
Nosaltres sempre la ràdio.
Sempre.
Sí, Listen to the radio.
El que passa és que abans hi havia com més quantitat, més percentatge de música a la ràdio que ara. Ara trobo que hi ha menys o de menys qualitat.
Jo recordo que tenia uns veïns i, és clar, per exemple, tot el dia estaven escoltant Sarsuela i òpera per la ràdio.
Clar, vosaltres també escoltàveu...
No, el meu pare em comprava, els meus pares em compraven vinils al mercat dels diumenges, de segona mà.
Ah, d'aquí del mercat.
I llavors els posàvem a casa i sempre em portava una cosa moderna i una clàssica. De Cavaller, el que fos. Llavors, fins que no vaig tenir el primer CD, tot eren vinils. I llavors, clar, tot el dia escoltant Tchaikovsky. No sé, eren coses així com molt d'adults, però per mi era com una joguina. Llavors.
I t'agradava ja des de petita, no?
Em tancava l'habitació, posava tot a tot volum i jo cantava a sobre del que fos. Si és la trompeta, si havia de ser el cantant, doncs el cantant. I els meus pares em deixaven. Era com...
Sí, i la germana, la Lucía?
I la meva germana doncs ja estava farta d'això. Bueno, ja tenia el seu...
Anava cap a una altra banda.
Però vam començar juntes al conservatori.
Ah, sí?
Ella amb 6 anys.
Ostres! I el conservatori què tal, quan entres?
Bueno, com una joguina més. En aquell moment tampoc hi havia distribució d'edats. Estàvem tots mesclats i era com molt anar fent.
Doncs, Maria, escolta això. Et sona? Tens algun record amb aquesta cançó?
Sí.
Perquè nosaltres tenim algú que aquesta cançó li sona molt, bastant. Isabel Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara no s'ho esperava, la Maria. Qui és Maria, la Isabel? És una amiga, no?, de la coral?
És una amiga de la coral, és la germana d'una companya de la coral i que com que era tan apassionada, sempre ha sigut molt apassionada o més que d'altres de la seva família, que hi venia sempre i al final sempre ha vingut amb nosaltres, sempre.
I expliqueu-nos, Isabel i Maria, aquesta cançó, perquè us sona, no? Quina història hi ha al darrere?
Tu, Isabel?
Expliques tu, Maria? Bueno, mira, resulta que, per un no sé ben bé per què, es va posar de moda el cant a capella. Llavors, uns quants de la coral vam decidir muntar un grup. Primer es va fer un, després es va fer un altre. En aquest segon va participar la Maria. Li dèiem Notes.
Sí, m'encanta el nom, us ho haig de dir, Molt encertat, Notes.
Sí. Doncs, bueno, ens va semblar que s'esqueia bastant bé amb tot el personal que estàvem allà dintre. I al moment de triar un tema, quin tipus de cançons fem, què vam dir? Doncs mira, fem cançons dels anys 60, perquè hi havia un dels membres del grup, el Joan Carles Castillejo, que li agradava molt aquest tema. Llavors vam dir, doncs bueno, doncs mira, comencem per aquí. I l'espectacle li vam dir Can 60. Una de les cançons que cantava la Maria, doncs era aquesta, el Lollipop.
Boníssim, te'n recordaves, no,
tant,
Maria? Sí, sí. I a veure com va ser això, i quin record guardes també d'aquest espectacle, no?, dels anys 60.
Home, jo vaig aprendre moltíssim, sobretot a relacionar-me... Clar, jo vaig entrar molt jove a la coral. Tenia la veu desenvolupada i la Maria Teresa Boix va dir, a la coral. Llavors, clar, tots els meus companys de la coral eren molt, molt més grans que jo, potser 8 anys, 10 anys. I llavors, doncs, jo clar, em vaig haver de fer amb aquest ambient una miqueta més madur que jo.
Mm-hmm. Més gran.
I clar, em van ensenyar molt a nivell d'escenari, a nivell de tot, no només de grup, de veus i d'improvisació, sinó sobretot el ser company i el saber...
I el saber tota una...
Isabel era bona companya, la Maria, ara que no ens escolta.
I tant, ho era i ho és. Mm-hmm.
Encara manteniu relació, totes dues?
Pues sí.
Sí, i tant. Sí. Aviam, no ens veiem tant, perquè la Maria volta per tot el món, però realment, doncs, quan ve per aquí o això, alguna vegada de tant en tant ens veiem, de fet no va fa massa que ens vam veure.
No.
I, bueno, fem un cafè, alguna cosa, de vegades que muntem algun sopar, alguns dels membres de la coral o del grup de notes, doncs també la convidem, de vegades pot venir, de vegades no. I ja està. Jo recordo que quan es va muntar Notes, li vam demanar a la Maria Teresa Boix, ens faltava una noia, i vam dir, qui podria ser? I ens va dir, digueu-la a la Maria. Però clar, la Maria era molt jove, com ella diu. No sé, tenia 14 o 15 anys.
Imagina't.
No? Bueno, i nosaltres, doncs això, ja teníem 20 i algo. Però no, es va adaptar perfectament. I a més, bueno, amb la seva veu que s'adapta a qualsevol tipus de música, doncs va ser espectacular.
Ui, gràcies.
I ara, què és el que destacaries de la trajectòria i de la veu, també, de la Maria?
De la trajectòria, doncs, bueno, que ens alegrem tots molt de tot el que ha evolucionat i de tot el que està fent, no? De la seva veu té una veu molt especial, vull dir, només cal sentir-la, ja us dic, amb el tipus de música que sigui, eh? Però sobretot jo el que destacaria és el caire humà que té la Maria,
Que bonic. Moltíssimes gràcies, Isabel, per col·laborar
gràcies,
en aquesta
Isabel.
Entrevista, per la sorpresa.
De res, de vosaltres,
Moltes gràcies, Isabel.
No t'ho esperaves, Maria? No t'ho esperaves. No. Escolta, seguim aquest viatge pel temps. Et vas llicenciar després en cant a l'ESMUC?
A l'ESMUC.
Amb premi d'honor inclòs.
Sí.
I a més...
Diu sí i com si res, saps?
I a més, va ser la primera promoció.
Sí.
Ho vas inaugurar?
Sí, sí. Ho
comentàvem. Sí. Va ser la primera promoció. Explica una miqueta.
Sí, explica això, com vas anar a parar.
Clar, després del professional, l'alternativa era o el privat, que era el Liceu, o el Bruc, que era el públic. Però en aquell moment estaven gestionant tota l'ESMU, que era tancar el Bruc i centralitzar tota Catalunya, tots els superiors, a l'ESMU. I fer tot un muntatge molt, molt diferent, una idea molt, molt internacional, i feia por, al principi feia molta por.
Era una cosa nova, clar.
Era una cosa nova,
professors sí. Professors nous,
clar,
sistema nou,
sí,
tot
sí.
Nou.
Tot, gent en actiu, professors en actiu, que de primera línia, que llavors venien a fer-te classe a tu, i clar, i en ser la primera promoció hi havia molta il·lusió, molt trencar...
Allò que endegues un projecte nou i veus una
clar,
cosa...
Sí, sí.
I algun professor o professora o alguna anècdota...
Home, d'anècdotes, el més interessant era que les troncals, les que fèiem tots, que llavors no eren...
Quants anys eren? Això?
Eren 4.
4 anys.
Jo vaig fent 5 perquè l'últim vaig deixar per fer el projecte al final de carrera.
Val. Però... El treball fa cas, clar, el treball fi de carrera, és veritat. Sí.
Clar, però i a les troncals hi havíem tots, els de música clàssica i contemporània, els de música tradicional, els de música antiga i els de música moderna i jazz. I clar, trobaves assegut al costat d'un que millor tenia 10 anys més que tu i que tenia un grup que ja era famós però que s'havia decidit a treure's el superior, el títol.
Val.
I clar, era impressionant estar amb aquella riquesa. Per mi va ser enriquidor increïble. A més, t'obligaven a fer una miqueta de tot i llavors...
Ah, igual d'aquí també ve una miqueta aquesta versatilitat que tens, no?
Sí, podria ser, no?
Bueno, jo crec que es va
posar... I de petita, amb els vinils, amb els pares.
Sí. Jo crec que es va posar una mica més de manifest en sentit més professional, més integrat en el que era la meva via més oficial, que era la del clàssic contemporani, perquè fins a... Ara, bueno, vaig treballar molt amb el Joan Tassa, fent molt abans de l'ESMUC, fent, doncs, això, concerts de música moderna, entre cometes, no? Llavors, aquesta versatilitat ja venia d'abans. La cosa és que allà es va fer com... oficial.
Més.
Vinga, doncs potser és l'hora, no?, ja, que escoltem alguna de les cançons amb la seva veu. Et sembla?
Vale.
Vinga.
A veure aquí.
Aragó, hi ha una dama que és bonica com un sol. Té la cabellera rosa, li arriba fins als talons. Ai, amorosa Ana Maria, robadora de l'amor, ai, de l'amor.
Una veu que ens enamora, eh?
No, jo estic colpit, ja li deia abans.
El Josep ha quedat avui, tocadíssim.
Però espera, tenim un altre
document sonor, perquè escolta aquesta altra cançó amb la mateixa veu de la Maria, però de fa molts més anys, per veure doncs també l'evolució. Que em fa cosa, trepitjar la seva veu ara. A veure, Maria, explica'ns aquestes dues cançons que hem posat, no?
Doncs aquesta que encara està sonant de fons és el Tancredi de Rossini, una òpera de Rossini, que jo estava, vull dir, que tenia 20 anys, potser.
Imagina't.
M'ha agradat portar-la, perquè és una veu que no és perfecta, que encara estava formant-se.
Déu-n'hi-do, per
això. Però ja estava més o menys, i era, va ser al Liceu.
Això és el Liceu.
Va anar molt bé, ara sis al final, sis va ser, va anar molt bé.
Ostres.
Però, clar, és una veu que
en
jo pensava...
Anys, eh?
És important potser també que la gent senti que la veu evoluciona, que després... Vull dir, en aquell moment per mi era el més, però, clar, avui jo no ho faria d'aquesta manera, no? Però... Bueno, és una veu jove.
Però està molt bé aquest testimoni i està molt bé que també portis tu aquest document, no? Imperfecte, per explicar això, no?
Això no vol dir que avui sigui perfecte ni molt menys, eh?
No, a mi ja em sembla perfecte l'imperfecte, o sigui, imagina't. I la primera que hem escoltat, la de la dama?
I la primera és una d'aquestes peces que dèiem que venien abans de l'ESMUC, que és una interpretació de la Dama d'Aragó amb el Joan Tassa a la guitarra, en un concert que vam fer al Griffin en directe.
Preciós. I has dit abans que l'altre tema, doncs, havies actuat al Liceu, però tu també has actuat a Viena, a Verona, a Buenos Aires, a Filadèlfia. Com és això de cantar per tot el món?
Londres, Paris, Reus, no?
Exacte.
Tot arreu.
Sí, amb autobús.
Amb autobús, moto, no, allà.
Doncs no res, és... Mira, jo no he tingut mai un mecenes, ni he tingut ningú que pagués per mi per treure'm enlloc. Ni res. Ha sigut sempre la meva feina, anar fent i anar coneixent a molta gent i obrint-me pas en diferents àmbits, com la música antiga, però especialitzant-me molt, o amb la música moderna tenint l'oportunitat de treballar amb gent com el Joan o com l'Eduard Iniesta, o amb altres persones que són professionals del seu àmbit i que m'han enriquit molt. I llavors, doncs, quan coneixes tanta gent... i intento, com jo penso que ja no sé si és el moment, però penso que la responsabilitat de l'artista avui del segle XXI és la de ser versàtil, perquè estem vivint de música de fa 400 anys encara, des de fa molt de temps, i això és una cosa bastant nova, perquè en realitat fa 400 anys es vivia de la música del moment.
Totalment.
I ara no, ara vivim de tot, de totes les èpoques, de la més antiga fins a la moderna, i llavors jo penso que l'artista avui dia s'hauria de especialitzar en ser versàtil i en poder agafar diferents tècniques per poder fer un repertori o un altre.
No, és una visió, vaja, que comparteixo. Passa que això és difícil, perquè això és posar-te a prova. d'alguna manera, no? Posar a prova la veu.
Sortir de la zona de confort constantment.
Exacte, perquè és...
Bueno, és que l'educació avui és bastant arcaica, encara vas a les MOOC avui dia i, i et trobes els professors que ensenyen una manera als alumnes de... a ser mozartians o a ser wagnerians, o, encara que hagin de fer perquè us obliga una mica repertori variat, però sempre des de la mateixa visió d'enfocar sempre la veu en el mateix punt. No vull dir que sigui sempre, i ara amb professors increïbles que cada vegada saben més. Però sí que és veritat que hi ha aquesta tendència a posar etiquetes a la veu i no a treballar diferents possibilitats de l'instrument.
Sí, tu pots agafar una peça del barroc o pots agafar una peça pop i la pots... I la vols. Bueno, no pots, evidentment que pots, però la vols fer, la vols...
I la vull fer, intentar fer de la millor de les maneres possibles, clar.
Això sí que és una alegria, de viure, poder fer aquests canvis de registres.
És un repte, perquè això no és fàcil.
Encara continues cantant tant en el teu dia a dia? No només quan vas i actues, sinó, per exemple, al cotxe, quan et dutxes, no sé, mentre estàs cuinant...
Sí.
A la dutxa que cantes.
Doncs de tot, menys clàssic, la veritat. Em poso una mica de tot, sí.
Uh-huh. I aquí a casa, a quin cas li fem el bel canto?
A Sabadell? Home, aquí en general... A veure, és veritat que en el tema musical i teatral estem molt, sobretot en el teatre, hi ha molta... Almenys fa uns anys, ara mateix estic una mica desvinculada perquè com que estic més fora que aquí, encara que visc aquí, però no consumeixo art a Sabadell.
Clar, és que no pares, clar, si no tot tinc... el dia estàs voltant.
Però sé que hi ha una gran feinada, vull dir, s'ha de fer, vull dir, ara...
Hi ha un gran coixí aquí d'actors.
Sí, hi ha
Sabadell
molta qualitat.
Molta qualitat, artistes, tant de música com de teatre, com de tot. Vull dir, Sabadell té això, que té
el que passa és que és veritat que trobo que està desvinculat el conservatori amb les entitats que podrien ser, per exemple, la Faràndula o el Teatre Principal o el Teatre del Sol. Vull dir que hi hagués una miqueta que hauria de ser potser obligatori, no?
Que hi hagués més una unió, una liaison, una cosa... Bueno, ho reivindiquem aquí, no?
Totalment.
Posem aquí, fem una
Vinga,
crida...
Fem un altre respir i sentim la veu de la Maria.
Sentim.
Vinga. Explica'ns aquest registre, què és el que estem sentint.
Això és una peça de Joan Guinjoan, un compositor que va morir aquest any, a principis d'any, i que és per mi un dels millors a nivell europeu o mundial. I, bueno, molt reconegut. Això va ser a Barcelona, en un homenatge que se li va fer pels 80 anys, i és una peça seva que toca ell al piano, és ell el que està tocant. I penso que, bueno, és una peça d'avui... I si em dieu quina és la música que més m'emociona cantar, interpretar, és la música contemporània. No perquè al millor m'agradi per escoltar-me-la mentre m'estic dutxant o anant en el cotxe, però sí interpretar-la, perquè és el llenguatge d'avui, d'algú que està viu, amb qui pots parlar i dir això com ho podria fer... és una cosa que està viva.
Que connecta, no?
Que connecta i que em diu, ara tinc sentit, estic parlant amb el mateix idioma, no estic fent l'esforç d'entendre'm amb una cosa que no em pertany, potser, no?
I quan t'escoltes a tu mateixa, què
no
sents?
No puc, em costa molt.
Oi que no s'ha de sentir mai amb ell mateix?
Bueno, la gran tragèdia del cantant és que mai et pots sentir tu mateix com t'escolta des de fora, no?
Mai.
Però a part d'això és que em costa mal. Em costat molt sempre sentint-me a mi mateixa. La veu...
Vergonya o és això o crítica?
sobretot crítica, mai estic contenta amb...
Perquè ets això, ets molt crítica, no?
Ets molt exigent, molt perfeccionista, sí?
Sí.
De quin mes ets?
D'agost.
D'agost. Quin signe ets?
Lleó.
Lleó.
I va dient que sí. En Josep, afirmant amb el cap. Què vols dir, Josep?
No, 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 que és aquesta... Bé, els lleons són això, no? Són molt potents, aquesta força. Queda més bé dir un castellà, esta garra, no? Esta garra que tienen, no? Aquesta valentia. Però a la vegada també aquesta timidès, no? Aquesta introversió, no?
I aquesta passió.
Aquesta passió. I un altre cop és que jo no puc deixar de mirar. Tu els veus quins ulls que té?
Enamoren. Els seus ulls s'enamoren, eh? Sí. Totalment.
Sí. No faré la comparança, que ja després la farem, però aquests ulls i la forma dels cabells, a qui recorda?
Txan.
Ai, ara m'agafes, no ho sé.
Sí. Té un aire a la Cales, eh?
Ah, sí, té un aire, és veritat. Té un ara aire. Que ho dius, sí, és la nostra. Ja ho he dit,
sí?
És la nostra Cales, és la nostra diva. Totalment. Explica'ns, Maria, perquè a més també has treballat amb un munt de
coses.
De coses,
no pares.
Amb aquest registre has treballat amb comedians, amb Fora dels Baus. Quines experiències també teatrals t'han colpit?
Home, m'ha colpit molt treballar amb el Xavier Albertí al Teatre Nacional, perquè la seva feina és de creació. Uh-huh. Llavors tu arribes allà amb el text après... o no, perquè a vegades no hi ha text, i llavors vas creant i, clar, t'has de posar en escena i et diu, vinga, va. Llavors
tu
vas,
mateixa, no?
vas fent, i ell llavors et va modelant com si fossis una figura d'argila, no? Això una, o amb la Fura dels Baus també és impressionant perquè, clar, ells treballen molt físicament i molt de cara a cara al públic. Uh-huh. Vam treballar al vaixell que tenen trencagels en Nou Món, i amb la panxa buida del vaixell, i la gent estava dreta, i clar, vas fent l'escena al costat de la gent, i el factor improvisació, i clar, tot el factor de que forma part, no?
Clar, de veure la reacció de la gent des de tan a prop, no? I tu també, clar, viure aquesta experiència, no?
Clar, això és molt fort.
Totalment diferent, clar.
Diferent, Fora dels Baus, una cosa amb l'altra, és totalment diferent.
Sí, no té res a veure.
Res a veure.
I també les maquinàries grans de l'òpera, no? Quan tu penses que ets un granet de sorra en una gran maquinària i no penses que... no saps com funcionarà allò, perquè no ets... no... et diuen com una mica com un policia de tràfic, no? Has d'anar per aquí, surts per aquí, però llavors l'efecte final funciona, no? I has de confiar.
I com vas fer aquesta peça que hem posat abans quan vas actuar al Liceu, que vas sentir? Bueno, era el primer cop que actuaves al Liceu?
Sí.
I que vas...
I amb 20 anys, recordem-ho.
Home, tenia la gent que em deia, bueno, hi ha gent que no ha pogut, grans com el Jaume Maragall, que ha entrat, que no s'atrevia a entrar, i llavors només que entres t'impressiona. Tenia molta impressió d'entrar a l'escenari, però quan entres, ja amb 20 anys havia trepitjat alguns escenaris, i també el fet de viure la música d'una manera molt natural a casa i des de sempre, també em va fer veure que, bueno, no... estava fent música, llavors l'escenari... per mi era el mateix que el de la Faràndula, el del Teatre Principal, o és veritat que té el nom del Liceu, però va entrar també en joc una cosa que per mi sempre ha estat molt clara, que és la responsabilitat de l'artista, que és que jo estic aquí i hi ha gent que ha pagat 80 euros per veure'm, i aquesta gent, o millor, passa 8-10 hores de la seva vida treballant una cosa que no li agrada, i gasta els diners en venir a veure'm a mi, no penso pas que sigui per lo responsable que sóc com a... si vaig vestida d'una manera o una altra, si vaig a fer l'agut o no. Jo crec que venen a viure una experiència diferent, i si jo la gasto en posar-me nerviosa o el que sigui, llavors no estic fent la meva feina.
Per això sempre has defensat l'òpera, no? Allà on vas també. Has participat en diversos muntatges, per exemple, del Festival de l'Òpera de Butxaca, no? Que ho dirigit també pel Marc Rosic.
El que m'agrada d'aquests festivals és que són petits.
Petit.
Sí, és que a mi la gran maquinària de la gran òpera a mi no m'agrada tant. Per això mateix.
I canvia molt el públic, també, segons el tipus de format?
Moltíssim. Clar, en aquest sentit, el Liceu, o el Teatre Real, o a Filadèlfia, el públic...
Fins al Teatre Real, és que això, aquests noms sonen... sona molt així, no?
Sona gran, no?
Filadèlfia...
Sona gran, sí.
Bueno, esclar, és el... és que hi ha una miqueta mitòmens, sí, no?, en aquest sentit, però clar, que veus sí, que són grans temples, no?, grans escenaris. Te'n recordes del primer lloc on vas actuar així públicament?
El primer contracte professional que vaig fer amb 16 anys aquí a la Faràndula,
fent
una sarsuela. amb la Maria Teresa Boix, els cors de Sarsuela, van ser Gigantes y Cabezudos. Va ser el primer contracte que vaig fer i el primer sou.
El primer sou. El tens amb allà emmarcat? O?
No, però no sé ni en sé.
Gigantes y Cabezudos se la faran. O sigui, el primer públic va ser aquí a Sabadell.
Sí, allò professional. Abans ja havia fet allò, moltes coses diferents.
Però el primer així és amb contracte.
Sí.
Bueno, almenys va ser fidel a la ciutat, no?
Exacte.
Sempre, encara ho és.
Encara ho és.
Escolta, sí. També has fet creacions amb artistes com la compositora multidisciplinar Raquel García Tomás, que t'ha deixat aquest missatge.
Oh! Hola, Maria. Te envío una nota de voz porque cuando estéis grabando yo estaré dando clases y no podré coger la llamada. Me han dicho que te diga cosas y creo que es un buen momento pues para agradecerte todos los proyectos que hemos hecho juntas, que siempre ha sido muy inspirador trabajar contigo. Nos conocimos en 2013 con el Dido Reloaded. Bueno, ya nos conocíamos un poco antes de la SMUC, pero nos conocimos bien entonces. Y luego pudimos hacer también esta instalación audiovisual, no sé si te acuerdas, Stone Speeches, que fue la primera instalación audiovisual que yo hice y que te filmé y que fue fantástico. Y ahora últimamente nos hemos reencontrado en Je suis narcissiste. Han pasado 5 años desde la instalación y teníamos ganas de volver a trabajar juntas. Y también ha sido magnífico porque esta vez ya conociéndonos he podido escribir para tu voz pensando, bueno, no solo en tu voz, sino en tu manera de ser, en tu manera de expresarte. Al ser una ópera cómica, hemos podido aprovechar algunos de nuestros gags internos como amigas y ha sido muy divertido. Y eso, que ojalá podamos seguir trabajando juntas. Bueno, seguro que sí. Pero bueno, que ya tengo ganas de volver a coincidir y de seguir creando proyectos juntas y compartiendo música. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto.
Doncs una abraçada també per la meva tocalla, per la Raquel García.
Sí, és la Raquel.
Escolta, com t'has quedat? Explica'ns.
Impressionada, no tenia ni idea d'això.
No. Gallina piel, no?
Sí.
Explica'ns la vostra també, no? Doncs aquesta relació que explicava ella, no? De tant de temps,
sí,
a l'SMUC també deia.
Amb diferents... La primera promoció i ella va entrar més endavant. Uh-huh. I a més ens semblem molt físicament i la gent sempre deia, sembleu germana, sembleu la mateixa. A vegades ens confonien. Sí. Però és veritat que tenim un humor molt similar, els mateixos referents o imaginari comú i clar, sempre hi ha molta llibertat. I com a persona apassionada del que fa és ella. Vull dir, ella no dorm. Viu apassionada pel que fa. Vull dir, és una cosa... I quan t'ho explica, t'enerva d'una manera perquè és que és una passió, és a dir, et falta l'aire.
Amb la manera de parlar es notava que s'estima, aquesta... s'estima el que fa.
Sí, aquesta passió. Va, fem una aturada musical i continuem.
Uno che ano di silenzio scorre lento senza centro né principio. Cosa avrei visto del mondo senza questa luce che illumina i miei pensieri neri?
A veure, explica'ns què és el que et fa pensar doncs, amb aquesta veu, no?, de Franco Battiato.
Doncs em fa recordar tots els viatges en cotxe amb els meus pares i la meva germana. Sí, però amb la mateixa cinta que donava voltes una i una altra vegada, amb les mateixes cançons, i que a més teníem la cinta amb les cançons per les nits, quan tornàvem jo del cap de setmana i el dia següent era dilluns, I és aquest viatge amb aquestes, com aquesta, de Franco Battiato.
Uh-huh. I ara que parlaves de la família, com es fa per combinar la vida familiar, no?, a Sabadellenca, amb tot aquest reguitzell de coses artístiques que fas, que no pares?
Doncs pues mira, abans ho parlàvem, no?, de
la conciliació.
Com, la conciliació.
No, no ens sortia la paraula.
És tan estranya, tan abstracta. No.
Ah, clar, deu venir de concili. Dels concilis que feia l'Església.
Clar, dels acords, no?
Ostres, ara...
Bueno, no sé.
Deu venir, clar.
I descobert la pólvora.
Ja. L'historiador aquí, buscant i gratant.
Digues, digues.
No, al final, doncs, és això, és la pràctica, de tan petita, doncs, lo normal era, doncs, congregar-se, si vols, ja partint d'aquest, doncs, per anar a veure la Maria, que té un concert no sé, a Bages. I llavors anàvem tota la família, anàvem allà, i d'això, que ara es manté i que tinc la sort de, no només la família, sinó, per exemple, la Isabel, que congrega i agafa i telefona a tots els amics i acabem anant...
Tota la trupa
a veure la Maria si és a prop, no? I a part d'això, doncs, bueno, soc mare des de fa 4 anys i això ha sigut el gran canvi.
Felicitats.
Gràcies.
Això és el canvi transformador, a la vida.
Sí, sí, perquè les prioritats són unes altres i, clar... Evidentment, quan viatges un mes, encara que sigui a Madrid o a...
O Colòmbia.
O a Colòmbia. Bueno, ara a Colòmbia, ja amb 4 anys ja no puc portar tant, tant de temps. Sí que me'l podríem portar, però ja hi ha més problemes al col·legi,
sí,
familiars...
És més complicat.
I, bueno, sempre ha hagut de venir algú amb mi. Vull dir, la sort que jo he tingut ha sigut la tribu que m'ha envoltat. Els pares, la família sencera... La comprensió de necessito una... No et preocupis, agafem el Teo, que es diu Teo. El portem nosaltres, ja venim nosaltres. Vaig a Madrid, vale, compta amb mi. Llavors la meva mare, la meva exsogra, o la meva germana, la meva cosina, venien amb mi, es cuidaven del Teo, i llavors jo ja estàvem...
Raquel, anem tu i jo amb el Teo i ens
sí,
anem
nosaltres,
a Colòmbia.
Sí, nosaltres, a mi m'encanta, jo ens anem. Sí, sí. Anem, ara mateix de... demano una excedència.
Si vols, et fem de canguro i et venim a...
Home, jo...
I ell com ho porta? Clar, és molt petit encara, però quan et veu en alguna actuació, no?, cantant...
Bueno, ara fa un any que estem provant, doncs, que a poc a poc no m'acompanyi tant, per tal de que es pugui acostumar una miqueta més al col·legi i no perdi el ritme. Però fins ara, ho trobo molt a faltar, fins ara feia dues maletes, una per mi i una per ell,
més
i ara...
Més petita.
Més petita. Bueno, porta un... fa molts canvis, també, ha de ser gran la seva.
Ara noto que jo faig una i ella es queda com...
Jo on va la mare, no?
On va la mare. És difícil, és una etapa complicada i llavors
les prioritats canvien, no?
Les altres.
Però, I la família, nucli, no? La família és el...
Completament, sí, sí. I bueno, i ell ho ha portat sempre bé, ha estat entre instruments d'orquestra, en autobusos amb gent que parla tots els idiomes menys el castellà, i ha sigut la seva... Bueno,
la seva realitat, el seu dia a dia.
Clar,
no?
Anar a veure la mama tard, però bueno...
Clar, series una cantant polígluta, això es podria dir també, no? Clar, perquè toques tots els pals, és correcte dir-ho, tots els pals de la música...
Pues no sé si multidisciplinar, potser, però
multidisciplinar.
Musical, no sabria com dir-ho, perquè políglota no sé si és de les lletres.
No, és de les lletres. Però clar, pots cantar això que dèiem, no?, que cantes una cançó, pots fer un garrotín...
M'ha costat, fer entendre a la gent... Ara, per exemple, em van convidar a fer un màster a l'ESMUC d'això, de multidisciplinaritat vocal, per dir-ho, no?
Sí.
Perquè és important, però m'ha costat molts anys. Jo ara ja tinc 40 i ja, fins ara, com us deia abans, no he tingut una persona que digui... una agència o algú que em digui tens un contracte o no sé on o em venia, no? Llavors ha sigut sempre doncs, un director amb qui he treballat que li ha agradat molt i que em vol portar a fer una producció a un altre lloc, etc. Però aquesta cosa de la multidisciplinaritat fins a cert punt va ser m'anava en contra perquè era com que feia tantes coses que no es fiaven de que fes alguna cosa bé. Fins que no, clar, la gent, per exemple, al Teatre Real, jo, per exemple, fora d'Espanya em coneixen molt bé per la música antiga. He treballat sempre molt a nivell de primera línia, però amb la música antiga. I a Espanya amb la música contemporània i clàssica. Llavors el director de teatre real li deia al meu agent, la Maria fa música antiga? I ell deia, sí, i a més doncs, a Verona, al Teatre Anderwien, vull dir, no estem parlant de... Vull dir que és aquesta cosa que...
Però perquè potser això no és massa habitual, no? Que hi hagi doncs, aquesta diversitat vocal, no?, en un mateix cantant.
les possibilitats hi són, el que passa és que, com us deia, l'educació et porta
cap, un,
sí,
cap,
cap a triar, no?
Cap a encasillar-te.
Etiquetar, que, ens encanta,
sí,
etiquetar, no?
Que no és un problema si llavors tens la possibilitat de desenvolupar-ho. Uh-huh.
Però també és molt valent per part de l'artista, per part de la persona, doncs, optar per aquesta via que has, uh-huh, que has fet tu, no? Que fas, no? També
és que al final és com allò que ho deia, bueno, allò de la responsabilitat de l'artista, no? Jo trobo que hi ha un forat i penso que ho he d'omplir, en el sentit de que, per exemple, doncs, si penso que és a veure com us ho explico, penso que és la meva responsabilitat, no sento que, uh-huh, que fent només Mozart ho faré, em sentiré completa com a artista.
Persona responsable.
Totalment. Maria, explica'ns, perquè se'ns acaba el temps, sí, primer, doncs això, que marxes a Colòmbia, què és el que vas a fer?
Vaig a gravar un disc amb un grup de música barroca d'allà.
Mm. Barroc. I,
sí, bueno, anem a gravar quasi la integral de Ferran Sor, que és un guitarrista, un compositor i espanyol, però, i ho anem a gravar allà. Vaig fer una producció a Colòmbia aquest any amb la Simfònica de Bogotà i els hi va agradar molt. Llavors, amb la universitat vam fer aquesta proposta de fer aquesta gravació.
Que el barroc seria com el pop d'ara, no? Això algun cop ho has dit, també, oi?
El jazz, sí,
oi,
sí.
Oi que sí?
Ara, explica'ns això.
Home, és que el barroc és això, segle XVI,
sí,
XVII...
Sí, són pocs músics, clar. I és el virtuosisme dels músics, no només de la part instrumental, sinó del solista, evidentment. No? Llavors, a la part B de les àries és quan, no la B, sinó quan es tornava el da capo, és quan se suposa que l'artista havia de començar a fer totes les floritures que devien ser improvisades. Avui dia tu escrius tot, no? Uh-huh. Però a mi m'agrada tenir sempre, guardar una miqueta de llibertat i d'improvisar en aquell moment. I sí, llavors depèn de com, quan a vegades treballo amb el Dani Espàs, amb el seu Vespres d'Arnadí, ell ja em coneix i llavors ell també es posa com... El Dani, per exemple, és un altre que toca tot. Uh-huh. I allà hi és, ho fa tot.
I l'Eduard, no? També,
I l'Eduard Iniesta també fa molt barroc. Ara estava amb la Cecilia Bartoli, va fer una gira fa poc, i també fa, doncs, la seva...
És que sou uns virtuos... Uns, com es diu? Uns virtuosistes.
Jo penso que al final és agafar la teva idea de fer les coses. I... Uh-huh.
La teva passió.
El problema de l'art...
Per no avorrir-te, també, no?
Bueno, no avorrir-te, al final ja et dic que és com una responsabilitat. Jo és que em sento malament si no estic fent les coses bé. Allò abans pensava, doncs, avui el problema és que l'art s'ha convertit en un passatiempo, no?
Exacte, sí,
llavors,
sí, sí.
Anem a veure si em desfogo de la feina i alguna cosa que no em faci pensar.
I és
jo
una
que
manera...
crec que és al revés.
Clar,
has
és una manera
actiu.
D'entendre i d'enfrontar-se a la vida, no? Uh-huh.
Totalment. Se'ns acaba el temps, ens has de recomanar algú,
mare meva,
perquè vingui amb el Josep i amb mi i amb la Rocío i doncs encomanar-nos de la seva alegria de viure.
Doncs no ho sé. El què?
No, la joie de vivre, no?, que deia.
La joie de vivre.
Ui, sí, sa.
No sé, jo pensava, però no sé si l'heu convidada, perquè penso que és molt important. Ja ha sortit bastant a la conversa, però la Maria Teresa Boix.
No l'hem convidada. No.
Doncs és la...
Fantàstic.
Per què?
L'altre motor és la primera professora de cant que vaig tenir. És la professora de cant de qualsevol dels cantants de la meva generació.
Sí, ha sortit el nom, sí, però ella no hem tingut el plaer de que vingués encara. No.
I ella sí que té l'alegria de viure. Volien, no sé si tenc temps d'una anècdota,
sí,
una vegada
sí.
Vam anar a cantar amb els Cors de Sarsuela a la presó, en una presó de Barcelona, i anàvem tots... I llavors hi havia un dels cantants que s'havia oblidat el DNI. Ostres. I no el deixaven entrar. Deien, però si ha de cantar. No, però no el deixem.
Falta
I ella,
el DNI,
al mig
el
de centenars de persones, va dir, pues por la música és el seu DNI. Va cridar així, va ser com un moment molt romàntic.
Molt poètic,
i
no?
I tots vam pensar, és la Maria Teresa, no?
I al final va poder entrar o no?
I al final va entrar. No
va entrar, va quedar l'autobús.
Bueno, no saben.
Ens pots recomanar algú més, si vols?
Doncs, no sé, la Júlia Lora, per exemple. No sé si l'ho tingut en aquí.
No,
sembla
tampoc.
Que és una gran dona de Sabadell que ha portat sempre el teatre a la sang i ara té un grup de teatre i m'agradaria molt que tingués la visibilitat que hauria de tenir perquè té un llenguatge molt, uh-huh, molt important.
És d'aquí? És de la ciutat també?
Sí.
Jo també m'ha agradat molt aquesta frase. Això ho porta a la sang.
Sí.
Ho portes a la sang, eh? Perquè llavors, aviam, hi ha un sistema de temps. És un do o és... Si el que tens aquesta manera... Això és un do, l'artista, o és una...
No ho sé. Jo crec que ha sigut gràcies al meu entorn, als meus pares, i la passió que han demostrat en educar-nos i l'entorn, però sobretot la necessitat d'explicar. I potser tinc un material que s'ha de...
Jo crec que segurament tens alguna cosa innata, però que evidentment el teu esforç i també tot l'entorn també doncs, sí, ha ajudat. Moltíssimes gràcies, Maria. Ha estat un plaer, en veritat, Josep.
Sí, gràcies. I tant, fantàstic.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies, fins aviat. Cocktails on top of the Ritz. I take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret.